El divan amb Sílvia Coppolo.
Exclusivament en podcast.
Escrevi seu nome na areia.
Doctor Oriol Mitjà, se'n va.
Me'n vaig, me'n torno a casa meva.
Oh, però casa seva, és aquí casa seva?
Tinc el cor partit.
Tens el cor... Oh, no pot ser, eh? El doctor Oriol Mitjà, que és nostre... Vaja, l'hauríem de poder convertir, sí?
Sí,
sí?
M'estimo molt, casa meu, i el Maresme, i Catalunya, però a Papua hi tinc un trosset del cor, també.
A Papua Nova Guinea. Vam tenir l'oportunitat de conèixer el doctor Oriol Mitjà fa anys, justament quan hi era treballant, perquè volia trobar la manera de poder curar, solucionar el pian, que acaba comportant uns efectes pràcticament com la lepra, i li semblava que es podia aconseguir per un cost econòmic molt baix i arribar a molta, molta gent. I ho va fer i el van premiar, ja ho explicarem després. Però aquests últims anys, ara ja hem de dir anys, l'hem vist al capdavant també de la lluita contra la Covid-19. Ha estat un canvi molt gran?
No, ha estat ben bé allò mateix. El que passa és que abans era una malaltia infecciosa que afectava els pobres i que necessitaven una resposta ràpida per salvar les seves vides. Ara ha estat una malaltia també infecciosa, però que ens afectava a nosaltres, a les nostres famílies, i que també necessitaven una resposta ràpida. I per tant, la lluita ha estat la mateixa i la meva actitud també molt, molt semblant.
És clar, però segurament quan ha passat a ser una persona coneguda, ha estat ara molt coneguda, allò molt popular, també, clar, el que passa a les persones populars i admirades, també criticades, no? Que això ja no és fàcil.
Sí, la crítica la porto, diguem-ne, amb el càrrec, i és perquè vaig decidir jo, amb el meu equip també, el meu equip i jo vam decidir fer una aposta per l'activisme social, és a dir, per estar compromesos a través de la paraula i més enllà de la paraula per transformar el món, encara que suposés fer sacrificis, i aquests sacrificis de vegades significa, doncs, sacrificar el prestigi, per exemple, perquè els metges o els científics ens reconeixen quan fem ciència i hi ha gent que no li agrada que ens fiquem en la transformació del món, no? Que pensen que és un camp que s'ha de deixar només pels polítics.
Clar, fer ciència, diu, sí, diu, vostè fa ciència, diu, allà té el laboratori, tanqui la porta, quan hagi entrat a dins. No ens digui, no ens recomani, és a dir, la relació entre el científic i el qui ha de prendre les decisions polítiques no és fàcil.
No és fàcil, no. De fet, és que ens mouen incentius molt diferents i és complicat treballar junts. La ciència tampoc pot ser del tot neutral, perquè la fem persones que tenim ideologies, però sí que tenim l'obstinació de trobar respostes que siguin objectives. Mentre que el polític, doncs, té uns incentius que són molt més polièdrics, de vegades poden ser personals o no, i que, per regla general, són lents, és a dir, no potser responen bé en una situació de normalitat el polític i l'administració que l'acompanya, però responen malament en una situació d'emergència. És a dir, jo li dic que les administracions són un monstre que s'alimenta de molta burocràcia. Aleshores, saben molt bé com imposar procediments, però no saben bé allò d'acceptar la ciència, no? I tenen sempre por de prendre decisions. I hi ha una cosa que m'agrada molt a mi, que deia un cap de l'Organització Mundial de Salut, que és un refrany que diu allò que és perfecte és enemic d'allò que és bo. És a dir, vostè, senyor polític, quanta evidència necessita de que funciona la mascareta, o que funciona el test d'antigen, o que funciona aquesta medicina? Quant de temps vol esperar per prendre aquest risc? I aquí, doncs, ells diuen que no s'hi valen les dreceres, no s'hi val saltar-se el semàfor, no? Però les ambulàncies, quan porten un malalt molt greu a dins, han de posar l'alarma i saltar-se un semàfor en vermell. Per tant...
La sirena.
Però, i aleshores, és el dany de la inacció, és a dir, no fer una cosa, no llançar un test d'antigen, no posar un Covid pass, no fer testejos massius, és una elecció. És una elecció. I, per tant, i aquesta acció pot ser... vaja, la inacció, més aviat, pot ser danyina. I jo el que els dic és, recordi, senyor polític, que les decisions són temporals, per tant, provi-ho, i si veu que no li ha funcionat, doncs té temps de rectificar.
En aquest moment on som, tornant a la malaltia, la Covid-19 està sota control? Hi haurà una nova onada o no?
La Covid-19, que portem 2 anys des que va començar, ara mateix ha infectat una fracció de la població gran, una altra fracció de la població està vacunada. En el moment en què quasi tota la població s'ha exposat a aquesta malaltia, ja no pot haver-hi o ja no hi haurà casos greus. Per tant, les persones es podran continuar infectant, però ho faran de forma lleu, amb poquetes excepcions, que són aquelles persones més vulnerables o més febles, que sí que podran tenir una Covid greu. Això, el que li diem nosaltres és que una transició d'epidèmia o pandèmia a una endèmia, és a dir, que la Covid s'haurà transformat en una grip que serà greu per unes poquetes persones i que hem de veure la manera com protegim aquestes persones. Quedarà. Per tant, estem parlant que els propers 6 mesos, en el moment en què tota la població s'hagi vacunat, la Covid estarà gripaditzada i que haurem de focalitzar-nos en 2 fronts. Un serà les persones que encara són febles, però també les persones que viuen a països on no ha arribat la vacuna, que són a l'Àfrica i a Australàsia, on menys del 2% de la gent ha rebut una punxada.
Tercera dosi? Té sentit?
Sí, la tercera dosi... És a dir, les vacunes, per regla general, quantes més millor, perquè són un recordatori al nostre sistema immunitari perquè aprengui la lliçó. I igual que la lliçó, si la copies 2-3 vegades, te n'en recordes més que si l'has copiat 2 vegades, doncs la vacuna passa el mateix. El que passa és... s'ha de posar a la balança si és necessari. La major part de la població amb 2 dosis n'ha tingut prou i recorda la lliçó perfectament. Hi ha algunes persones, que són les persones febles, que necessiten una tercera dosi. I també, en el nostre cas, la població de 60-69, perquè van rebre una vacuna que era una miqueta menys potent, que era la d'AstraZeneca, i per tant una tercera dosi els anirà molt bé. Diguem-ne que van estudiar la lliçó, però una mica menys.
Passaport per entrar tot arreu?
Això està molt bé. És una eina que científicament, diguem, que diferenciem una persona que potencialment és infecciosa i aquesta persona no la deixem entrar en un entorn de risc en el que hi ha moltes interaccions. I, per tant, des del punt de vista del control de la infecció, el que volem és que la persona infecciosa no entri en contacte amb una persona susceptible d'infectar-se.
I tant com arribar a fer les vacunes obligatòries?
Sí, perquè, diguem-ne, en salut pública hi ha una màxima i és que el bé comú passa per davant del bé individual. És a dir, que no pots conduir un cotxe molt contaminant per mig de Barcelona, encara que tu estimis molt aquell cotxe, perquè estàs fent mal als bronquis dels teus conciutadans. I amb la vacuna passa el mateix. Preferiries no posar-te-la, però aleshores et convertiràs en un risc per als teus conciutadans.
Però i la llibertat individual, on quedaria?
La llibertat individual és un dret que hem guanyat amb els anys i que això queda per al debat públic de com es pondera enfront del dret a la salut pública. I penso que la llibertat individual és un bé que s'ha de protegir, però que en diferents situacions el dret, és a dir, en algunes situacions el dret a la salut pública passa per damunt del dret individual. Dona per molt de debat, eh?
Però els antivacunes aquesta vegada han fet molt de soroll i han entrat a moltes capes socials estenent una percepció de por, de manera que tots coneixem a prop nostre algú que no s'ha vacunat, algú que ha agafat la malaltia, algú que li pot haver anat molt malament.
Sí, anem a veure. És a dir, el ciutadà sempre té por a perdre el control, a perdre llibertats, i tenim un radar que és un impuls de llibertat i d'autonomia, que és un radar antipersuasió. Aleshores, quan ens diuen t'has de posar aquesta vacuna i és obligatori, és molt important, això desperta totes les teves alarmes i apareixen persones reàcies, no? I aquí s'ha de fer un esforç per convèncer-los, i es pot convèncer des de la promoció, donant molta informació, però també el més important és des de la confiança, és a dir, si tu a la població li has demostrat que sempre has treballat per al seu benefici, quan li demanis que es posi la vacuna també se la posarà. És a dir, jo penso que el ciutadà tendeix a escoltar a la persona en la que confia. I el cas dels negacionistes és un cas a part, és un cas en el qual... doncs la ciència triga a donar una resposta, la població es pensa que no sabem aquella resposta i és molt tentador escoltar a una persona que afirma haver trobat una solució miraculosa o que té un coneixement únic, i això són els negacionistes. És a dir, ells són els únics que saben que hi ha xips a les vacunes, o són els que han descobert la ivermectina o el clorur de sodi com a solucions miraculoses. I contrarrestar això és molt difícil, perquè sempre podran dir que hi ha veus contraposades o que hi ha interessos amagats.
Però interessos econòmics és evident que n'hi ha.
Interessos econòmics...
És a dir, que el laboratori que fa les vacunes es guanya la vida. Això és evident, però de la mateixa manera que se la guanya qualsevol altra indústria que genera, que produeix algun altre producte. És a dir, una cosa no tindria a veure amb l'altra.
Jo penso que és exactament així, és a dir, aquell laboratori produeix aquella vacuna, però això no vol dir que tingui... que ens vulgui enganyar perquè ens vacunem o perquè ens posem més dosis de les que calen. I en qualsevol cas, ha de passar per als sedars dels reguladors, que són els que diuen que veritablement s'hi han demostrat que les seves afirmacions, que la vacuna és efectiva, que una tercera dosi és necessària, són correctes o incorrectes. És a dir, el regulador té aquest paper de controlar el potencial mal o mentida que podrien generar una indústria farmacèutica.
Avui hem començat a parlar i sentíem aquesta música del Brasil i després de Papua Nova Guinea també amb el doctor Oriol Mitjà, perquè com bé saben els nostres oients és un investigador, una persona compromesa, una persona que sempre explica les coses tal com les veu, que s'ha especialitzat en medicina interna i en malalties infeccioses, en malalties tropicals, i ho ha dit només començar, malalties relacionades amb la pobresa. No és una casualitat que es posés a investigar sobre el pian, tot i que la Covid ens ha acabat agafant doncs, a tot el món. Però on realment s'arriba menys amb els medicaments continua sent els països pobres.
El divan amb Sílvia Coppolo.
D'agafar l'avió, els avions ja volen i torna a haver viatges. Se'n va espantat cap a Papua Nova Guinea o no?
Tinc respecte perquè allà continua havent-hi tasses d'infecció més elevades que aquí. És a dir, ells encara no han recuperat la normalitat. Ho han fet molt bé perquè han imposat restriccions d'entrades d'avions i quarantenes fortes i no han tingut molts casos. Però en qualsevol cas, la seva tassa de vacunació només és del 2%.
2%?
Sí.
Què hi farà?
Vaig precisament per ajudar-los, perquè aquí estem molt millor del que estàvem. En canvi, allà necessiten un suport doncs, per monitoritzar, per gestionar les dades, per entrenament, per millorar els plans de preparació pandèmica, és a dir, tot el que són les estratègies de control de les infeccions. Me'n vaig a ajudar-los.
I això ho fa sota quin paraigua? Com hi va? Amb quin grup de treball, de recerca, hospital, amb el suport de quines institucions?
Jo sóc investigador del European Research Council, el Consell Europeu de Recerca, i ells em financien perquè jo faci recerca sobre estratègies de control d'infeccions, també a Papua Nova Guinea, i tenim un contracte o un memoràndum amb el Departament Nacional de Salut, és a dir, amb el ministre de Salut de Papua Nova Guinea, per fer aquestes ajudes.
Avui al divan amb Sílvia Coppolo, Oriol Mitjà, metge.
Per tant, ara a Papua Nova Guinea, on hi ha un percentatge baixíssim de persones vacunades, i realment hi ha un contagi tan important com hi ha hagut aquí als nostres països, als països occidentals, hi ha una mateixa taxa de morts?
Diferents països han actuat de diferents formes. Els països, és a dir, això és com un iceberg en el qual hi ha una cultura, una preparació pandèmica. Hi ha països pobres que saben controlar infeccions millor que nosaltres perquè és la seva lluita a diari contra la malària, la tuberculosi o el Zika. En el cas de Papua Nova Guinea, ells estan molt avesats a fer el control d'infeccions i en el moment en què va esclatar la pandèmia van fer unes estratègies tan fortes que mai van arribar a tenir la transmissió, el nombre de casos o el nombre de morts similars als nostres. Són infinitament més baixos.
Però clar, jo, vist des d'aquí, dius, aquella gent que no tenen el nivell de desenvolupament que tenim nosaltres, ho han fet més bé?
És exactament així, sí. Però això també és cert per molts països de l'Àfrica on havien patit epidèmies d'Ebola feia poc. Són països on, a part de tenir aquesta tradició, també tenen, tenen una cultura de protecció de la comunitat en què ells netegen, és a dir, viuen en cabanes, però saben que no poden deixar bassals davant de les seves portes perquè creixerien els mosquits que picarien el seu veí. Per tant, és un comunisme primitiu en el qual comparteixen tot el que tenen i lluiten contra les infeccions perquè no morin els seus fills.
Ho dèiem abans, del 2010 al 2020, sembla que el 2020 sigui tan llunyà, que va desenvolupar des del Centre Mèdic de l'IRA a Papua Nova Guinea recerca sobre el diagnòstic i el tractament de malalties infeccioses com el pian. I d'ençà que va començar aquesta pandèmia del coronavirus, l'hem vist a l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, i ara se n'entorna.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, jo ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur. I alguns quina meravella i alguns que mai tindràs prou lluny. M'he volgut dir en un somriure que fa sola caminant. I en aquella foto antiga oblidada en un calaix. Heu parat una furgoneta aprofitant.
És preciosa aquesta cançó dels Manel que ens ha triat l'Oriol Mitjà. Què li recorda?
És meravellosa, és la cançó, és l'òpera prima del grup de la meva vida, que són els que em recorden que són les coses senzilles, que és disfrutar prenent una cervesa a la vora de la platja, que és la vida en parella, que és la senzillesa. Per tant, em recorda que la vida al cap i a la fi són coses senzilles en un grapat de fotos.
En un grapat de fotos, però també en l'exercici professional. Abans parlàvem d'erradicar el pian. A veure, quan hi va anar, va començar a investigar l'Oriol Mitjà, resulta que la manera de lluitar-hi era amb injeccions de penicilina, però que eren molt difícils d'administrar en un context amb poblacions remotes, sense una xarxa mèdica bàsica, i ell va poder demostrar que amb una dosi oral d'una pastilleta, una l'azitromicina, un antibiòtic d'ús comú, es podia curar. Va publicar un estudi a la revista The Lancet, era l'any 2012, i a l'OMS, aplaudeixo, i a tot arreu el van aplaudir.
El teu avi tenia un bigoti llarg i blanc.
Manel.
Jo sucava amb cervesa tèbia en tavernes dels Alps.
Continuem amb Manel, que és aquesta dona estrangera. És una altra cançó de la seva vida.
Soc fan de tots els àlbums de Manel i són els que m'acompanyen quan surto a córrer, quan vaig en bici, quan estic de viatge. Sempre porto Manel. I la dona estrangera és que és poesia. És 200 dansaires otomans giren contents al meu voltant. somriuen i piquen de mans. És una cançó que transporta paratges llunyans.
Llum per a destil la pruna i les deixa fermentar i en fires exsoviètiques ven licor de 80 graus.
Aquí, continuant amb els reconeixements, ho deia abans, The Lancet, com a resultat d'aquesta publicació que va fer en aquesta revista, va rebre el premi de la Fundació Suïssa Anne-Marie Sacchini i el de la Fundació Príncep de Girona, també per aquests treballs que ha anat fent sempre, no? I fins i tot el 2016, el Premi Català de l'Any, i el 2017, el de l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya, o el Premi Internacional Alfonso Comín, en reconeixement de la seva tasca, això que dèiem, en prou de la millora de les condicions de vida dels pobles afectats per la malaltia. També una beca del Consell Europeu d'Investigació que s'atorga a l'excel·lència científica. La part de reconeixements ja la tenim allò, satisfeta, Corulla, o què?
Ostres,
com anem?
Sí, sí. Déu-n'hi-do. Reconeixements, el de la beca científica europea és molt important, és a dir, costa molta feina, molt d'esforç, molt de treball, lluny del que pensa molta gent, la intel·ligència o l'excel·lència no s'aconsegueix per art de màgia, sinó que s'ha de treballar tots els dies. I el Premi Alfonso Comín és preciós perquè lliga amb una mica amb la teologia de l'alliberament. I aquí és on apropa't al pobre, a l'oprimit, i treballa des del seu costat, és a dir, no te refis massa d'un d'esquerres que porti trajo i corbata, no? Si tens uns pensaments, una forma de pensar.
Cristià, socialista, un home amb valors, amb ètica, Comín.
Totalment.
Només un apunt. Per què no ens en podem enfiar d'algú que vagi amb americana i corbata?
Sí, d'algú que vagi amb americana i corbata, sí, però d'algú que digui una cosa i actuï de la contrària, no.
Oriol Mitjà. Mira.
Sau et sol de sora baixa dins l'horitzó.
Sora baixa dins l'horitzó, Oriol Mitjà. Aquesta alegria dels Antoni Font, a quin record, a quin moment ens porta?
Això era cap a l'any 2000, quan estava estudiant al MIR, i era com el dia de la marmota, que tots els dies t'aixecaves per estudiar-te la lliçó durant mesos i mesos, i representa allò, com de difícil és fer-se camí i estudiar i arribar, doncs, a fer-se una carrera.
Plàcidament, la gent s'adulça i omple els carrers. Tau et sol de sora baixa dins el meu cor. Tothom m'estima i jo estim tothom. Falla sa corrent, ses fireres no vendran cacauet.
I ara, Oriol Mitjà, ja ets qui vols ser?
Sí, crec que miro enrere i dic, ostres, Déu-n'hi-do, he fet... Tornaria a repetir quasi tot el que he escollit, perquè un dia vaig escollir ser metge i vaig escollir estudiar infeccions i vaig escollir ajudar a gent pobra i segurament repetiria quasi tot, el 99%.
I què no repetiria?
M'hauria de rumiar què és el que no repetiria. Però repetiria parlar amb la veu alta i clara.
Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present. Que jo no en sóc conscient, si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.
Aquesta cançó és preciosa, però és tristíssima, no?
És molt trista, és molt trista. I I recorda precisament un moment molt dur, que era el moment quan estàvem tots tancats a casa i ells ja volien dir que hi havia un raig d'esperança, no? I a més col·laboren tots els artistes per donar-nos un bri d'esperança i per donar-nos una mica d'il·lusió.
En el moment del confinament, quan els músics van pensar que sempre hem dit que la música, que tota la cultura en general ens podien obrir un espai per a l'esperança, realment, quan això ho puguem veure en perspectiva, amb els anys, podrem d'una manera més nítida veure quins han estat els eixos de també com a societat i com a persones poder continuar amb esperança. I, sens dubte, aquestes cançons hi tenien molt a veure. Aquesta gent que sortia, que amb els quadrets a les pantalles es posava d'acord per fer unes veus, uns grups musicals genials.
Sí, perquè crec que era un sentiment compartit per molta gent, aquesta sensació de desesperança de que no s'acabaria mai, que havíem perdut i no sabíem quan recuperaríem, doncs, els sopars amb els amics, els petons a les mares, i ells ja, a més, ens recorden, doncs, hi haurà un dia que tirarem endavant i marxarem caminant per les estrelles, encara que haurem deixat a gent i haurem deixat somriures que ja no hi podran ser.
Sí que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper. Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure que tu sol sabies fer. Escriurem...
Oriol Mitjà, avui aquí al divan escriurem que tot no va ser fàcil. Ho escriurà el que ha viscut aquest temps?
Vaig escriure un llibre que es deia Cor obert, en el que explicava algunes intimitats i explicava amb noms propis algunes de les vivències i les experiències, i tenim tants pocs punts d'ancoratge per recordar què és el que ha passat en els últims 2 anys, que hi ha molts buits, i per tant crec que és tan important que ho deixem enregistrat, escrit,
sí,
que d'aquí 20 anys puguem entendre què és el que vam patir.
I quan s'acabarà la pandèmia? Quan desapareixerà la Covid-19? Desapareixerà?
La Covid-19 potser no desapareixerà completament, però segurament sí que es convertirà en una grip que no serà mortal per la major part de les persones, i trigarà temps. És el nostre país, potser estarem millor, però els països pobres continuaran patint-la durant alguns anys.
Dicen que el mal tiempo buena cara, que ha salido de peores, pero el dinero es cobarde y contagia sus temores. El dinero no es dinero, el dinero es el esfuerzo, lo difícil que es ganarlo y lo sencillo que es perderlo.
Aquesta també és la tria de l'Oriol Mitjà. Què li recorda? Per què li agrada?
Aquesta cançó la treien tots els espres durant els mesos de març i abril, i eren moments molt sentits, que treballava 18 hores al dia, que patíem molta angoixa, que hi havia moltes morts, que necessitàvem donar i generar respostes ràpids, però que teníem un esgotament mental i físic, i es regirava l'estómac i feia caure una llàgrima aquesta cançó quan la posaven a la tele.
Aquestes veus, aquestes cançons que de tota manera ens empenyien a anar endavant, que tenien aquesta punta d'esperança i de pensar que hi podia haver també amb l'esforç de tothom i fins i tot d'aquells que ja no hi eren, un futur millor.
Avui hem pogut intervenir en dues residències. Una, malauradament, s'ha fet enrere al saber que molts dels seus residents eren positius confirmats.
No perdeu de vista que hem de tenir un impacte sobre la salut pública de les persones. Aleshores, prioritzeu residències. Les residències.
És un documental que es va fer sobre la hidroxicloroquina per la Covid-19. L'hem volgut rescatar també una mica, gairebé una hora. Un documental que es veu com esteu treballant.
Parlant dintre de l'assaig clínic, o hi ha algun altre tipus d'intervenció amb hidroxicloroquina que es pugui aplicar a nivell de residències?
No ho han aprovat de cap altra manera.
Però... I la hidroxicloroquina? Sí? No? Què?
Pensàvem que era una magnífica solució i l'estaven donant tots els metges a tot el món. Un virus desconegut, que no tenia tractament, que es transmitia ràpidament per via respiratòria, era el pitjor dels malsons de qualsevol metge epidemiòleg i ja va haver-hi unes dades inicials de laboratori que van indicar que aquesta pastilla podria salvar les vides de milions de persones i vam llançar un assaig clínic que va costar 1 milió d'euros i que es va finançar gràcies a una campanya filantròpica en la que vam fer donacions tots els catalans i també algunes empreses privades i que vam treballar amb més de 120 persones professionals, més de 20 institucions. Per tant, vam demostrar que podíem moure un assaig gegantí, faraònic d'aquestes característiques de forma tan ràpida, respondre a l'urgència, treballar plegats, aconseguir els diners, i la hidroxicloroquina va resultar que no va funcionar, no curava la Covid, no prevenia la Covid. I aquí és on el filòsof de la ciència Popper ens va recordar doncs, que les hipòtesis s'han de refutar, és a dir, que nosaltres pensem que una cosa pot funcionar, però fins que la demostrem experimentalment no tenim la certesa.
Es viu com un fracàs?
Això es viu com una frustració, sí. És a dir, malgrat que sàpigues que ha valgut la pena, que has utilitzat una metodologia excel·lent, però per l'investigador i per al finançador, és clar, obtens un resultat que és negatiu i que no t'està permetent avançar en el teu objectiu, que és curar les persones. Per tant, es viu com un fracàs i tant és així que hem llançat nous estudis, no? Hem llançat nous estudis per buscar noves molècules i n'hi ha hagut altres que també han fracassat. A tot el món s'han llançat milers, més de 2.000 estudis. I fins ara només un ha funcionat, un o dos. És a dir, que hi ha hagut 1.999 persones com nosaltres que han fracassat, s'han gastat molts diners, però hem descartat quasi totes les hipòtesis.
I no ho sabem tot d'aquesta malaltia, encara?
Encara no, queda moltíssim. És fascinant com de immensa, infinita és la ignorància, és a dir, la manca de coneixement.
Uau, Oriol Mitjà.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room at Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds...
Common People, aquí de Papa. Aquesta perquè ens l'ha triat.
La vaig descobrir al Polònia, que feien un gag amb els comuns i sí, deien que eren aquí distants, i després la vaig buscar i dic, ostres, de pal. I em vaig quedar... emocionat, vaja, o sorprès de la lletra que deia com una noia rica. Volia viure com vivien els altres, els pobres, que volien anar amb metro, volia buscar feina, volia un pis a sobre d'una discoteca, i el que li respon al cantant és però mai patiràs com pateixen els altres la incertesa del que és el si arribaràs a final de mes, perquè sempre, quan estiguis tombada al llit, tindràs el teu pare que et pot venir a rescatar. So funny, I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see whatever common people see? Wanna sleep with common people?
to sleep with common people like me, but she didn't.
I en aquest espai, diríem, de cançons que tenen a veure amb la denúncia o amb la sacsejada social...
El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius. Eren feliços amb mentides de mil colors. Tinc els conflictes d'un suïcida, tinc por. I vull tornar als meus impulsos, ser pràctic. Que si ella sona, jo tremole, lo màxim. Venen trompetes, no és Gillespie, és Ainsley al sampler. En calma, brother, ho volen simple. Volen que venga el discurs que ven, que no qüestione. Volen que calli i que puja el tren. I aquella gent que em demana frases, que em diu que torne, no s'imaginen lo mal que em senc. Però avui ja passe del drama. Vull tocar el foc, sentir que crema. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull que un error siga un problema. Però avui ja passe...
Jo imagino que l'Oriol Mitjà es deu reconèixer amb aquesta cançó.
Sí, sí, l'oient pensar que sóc una mica eclèctic perquè escolto tot tipus de...
De música, home, música. Això està molt bé, no?
Però aquests nois de Gandia, i fixa't quin accent més maco que tenen de català, i és veritablement això, és a dir, la generació nova, els millennials, repten a les jerarquies i són heretges i van en contra del que pensen. Que és injust, no? I diuen que volen, ells, els poderosos volen que vengui el discurs, que ven la demagogia, no? Però i prefereixen el jove que no qüestioni i que calli i que pugi al tren.
Estava mirant aquests papers que porta escrits amb tot de notes, lletra petita. Això és pel programa d'avui, és la situació personal, és ara que canviarem de país, què és tot això, aquests apunts que ens ha fet. Això és genial, eh? Ens ha de deixar fer una foto.
Soc tan perfeccionista i passo tanta angoixa que tot m'ho he de preparar, tot m'ho he de revisar, tot m'ho he d'estudiar i fins i tot una conversa informal com la d'avui penso que no estaré a l'alçada, que potser sortiré d'aquí i pensaràs que sóc un impostor, que no... És el síndrome de l'impostor, sí, sí. És terrible, però és cert.
No hem trobat una pastilleta com per curar-ho tot això?
No hem trobat pastilla, jo, tant de bo. Jo...
Però això és font de molt patiment.
Sí. És, jo pateixo molt. Pateixo molt, és a dir, tinc molta angoixa, tinc emocions molt dolentes, pensaments recurrents i...
Aquells que em cercle, no? Allò que tornem a començar, jo el mindfulness com ens aniria? Ho dic jo perquè ara començo un curs, eh? Li enviaré els documents amb les músiques i tot això, però patir tant, buscar tant la perfecció no permet ni amb les ungles tocar la felicitat.
És cert, però és com si hi hagués un curtcircuit dins del cervell que et fa ser així d'imperfecte i que és tan invalidant com tenir una malaltia física, com qui pateix una insuficiència cardíaca o una artrosi de genoll i no pot anar a fer esport, doncs, quan pateixes aquesta angoixa i tens angoixa anticipatòria, et costa fer plans de viatge perquè penses en totes les coses que poden sortir malament. Penses que estarà ennuvolat, que se't espatllarà el cotxe, que t'avorriràs. No quedo amb els amics perquè penso, ostres, i si de cop i volta mentre son a les 11 del vespre, i si l'endemà no he aconseguit dormir bé i no puc fer... Per tant, sí, veritablement sóc un compendi d'un llibre... O sigui, em podríem fer un compendi d'un llibre de psicologia amb mi perquè tinc tots aquests curtcircuits emocionals i pensaments pessimistes sobre si val la pena la vida, sobre si, al cap i a la fi, sobre si val la pena lluitar per als pobres, si val la pena lluitar per la Covid, si val la pena alguna cosa, perquè al cap i a la fi és un esforç ínfim davant d'un món que un dia esclatarà i desapareixerà. Fins a aquest punt, arriben els pensaments de tristesa.
Però de mica en mica no es poden anar com decantant, deixar-los passar, enfocar en els pensaments positius i dir, i és clar que s'ho val, i tornar-se a dir el que un ha fet a la vida. I d'entrada hi he posat tot el meu esforç, encara que no ho hagués aconseguit, jo hi poso tot el meu esforç, jo hi lluito, però és que he ajudat a moltes persones i ho vull continuar fent i tornar-s'ho a dir. I tornar-s'ho a dir, com si fos un mantra. I respirar.
Sí. Jo aquests exercicis... O sigui, el meu llibre de capçalera és un llibre de psicologia i no faig altra cosa en el dia que dir aquests pensaments que et venen al cap són catastrofistes i són exagerats i les teves prediccions del futur negre són errònies i les intento racionalitzar, és a dir, convèncer-me a mi mateix doncs, de que mai ha passat coses tan dolentes i que, per tant, en el futur és improbable que passin. Però la raó no funciona per damunt de la malaltia o dels curtcircuits psíquics.
Oriol Mitjà, avui al divan.
Blest el camí de solitud entre els barrancs d'Alba d'Estriste.
Jo crec que ens hauríem de receptar, que el doctor hauria de receptar-se, receptar-nos música.
Sí.
Com ho veiem, això, no? Música, tanta música, tantes abraçades. Les abraçades no es poden receptar?
Sí, sí. Les abraçades són el que més cura, de fet. És part de la meva medicina, és a dir, jo... La meva felicitat és la meva parella, el meu germà, la meva família. I això segurament em cura més que les pastilles.
I finalment aquesta música.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
I ens agrada que l'Oriol Mitjà hagi triat a Estopa amb Rosalén i que ens parli de viure i de que no hi hagi temps per odiar a ningú, sinó que donem sempre les gràcies per tot el que tenim, per tot el que desitgem, per tot el que ens arribarà i que dediquem el temps a les persones que estimem, aquí, allà, més enllà, perquè aquesta és la clau.
Cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
I diu, i si algú m'atura els peus, doncs volem. No, volem.
Me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
I a banda de la música, Oriol Mitjà ens ha triat també cinema.
Quan la vida m'entristeix, toco la guitarra.
No subestimis mai el poder.
Aquí acabarem emocionadíssim tots, eh? Núria de la Fuente, porta'ns un llençol.
Agafar-lo ben fort.
I fer-lo realitat.
Ei, qui hi ha aquí?
Perdoni! Però què passa? Ho dec somiar!
Estem amb aquesta Coco, no? Sí?
Sí, sí, déu-n'hi-do. És que, clar, m'he equivocat al triar de les cançons i la pel·lícula, perquè...
No, hi ha cap error aquí, això
és
està perfecte.
És tot molt emocionant. La pel·lícula Coco, és que, és clar, és meravellosa i parla d'aquest tema de l'amor, que a mi em preocupa molt, però és tan emotiva. I mira, aquesta cançó diu...
Mira.
Con el ritmo que vibra en nuestro interior, amor verdadero. En el latido de mi corazón, amor verdadero nos une por siempre. En el latido de mi corazón.
I aquesta pel·lícula, Oriol, doctor Mitjà...
És que clar, aquest nen... té els lligams amb la seva família i li posa música, però acaba perdent la seva àvia, no? I per mi la meva àvia també és una persona molt important, igual que pel protagonista de la pel·li. I quan vaig perdre la meva àvia va ser la primera vegada que vaig tenir aquests sentiments tristos.
No? Tristos de buidor, no?
Sí.
Per això jo me'n recordo, eh? Això són depressions reactives. Vull
sí,
dir que no,
segurament.
Ja, saps? Vull dir que no surten de dins, que no són endògenes, que tenen a veure, surten de dins, però vull dir que no estan causades per una cosa interior, sinó realment venen d'una situació de fora que ens provoca una reacció.
Totalment.
Molt bé, hem vist ahir la cura per la preocupació, para de preocupar-te i comença a viure. La cura per la preocupació. Què és? Això és un llibre. Ara parlem d'un llibre que em penso que és el llibre de capçalera de l'Oriol Mitjà.
Mare meva. Una mica, a mesura que m'he anat fent gran, llegeixo menys narrativa, menys ficció, no? I m'interessa molt més el que és l'assaig, i ja sigui l'assaig en filosofia, en psicologia. M'interessa molt el coneixement. I en concret aquest llibre és que és meravellós de parlar de la psicologia, de com funciona el nostre cervell i com de malament funciona de vegades, no? Com interpretem la realitat en base als nostres valors centrals, a un sistema de creences. És a dir, que si nosaltres a la veritat li demanem que sigui perfecta, que sempre vulguem complaure els altres, doncs aleshores sempre viurem estressats.
Això que dèiem, estem condemnats a la infelicitat. És un psicòleg nord-americà, no el conec el llibre, però el trobo molt interessant i segur que els oients ens el demanaran, de Robert L. Lehi, com es pronuncia?
Lehi, suposo, però
Lehi, sí. Que ha escrit, el llibre es diu The Cure, 7 Steps to Stop Worry from Stopping You. És a dir, 7 passos per parar, diríem, una mica gairebé de preocupar-te. Seria aquesta la idea, no?
Sí, totalment. Però el que explica és el que és la psicologia conductual, que, a més, estic parlant amb una experta i jo no m'atreviré a fer cap comentari. Jo, en qualsevol cas, el que faig és el comentari com a pacient que m'ha ajudat molt a entendre'm a mi mateix i com els meus pensaments, la meva cultura, la meva forma de veure la vida influencien tant en les meves emocions com en els meus pensaments i les emocions, ja sigui l'angoixa, però també en el pensament, els pensaments catastrofistes. Aleshores, com si ets més flexible amb tu mateix, com si toleres una miqueta el descontrol, com si passes una mica o no necessites que et vagin reconeguent en premis, històries... És a dir, com si vius una mica més relaxat i més feliç i no busques sempre la perfecció i no busques sempre haver de cuidar dels altres, doncs pots calmar una miqueta l'angoixa. Això m'ho repeteixo de tots els vespres. I de vegades funciona.
Ara! Diu, hi ha dies que va bé. Buscar l'aprovació dels altres. Això, solució. Estic mirant els apunts aquí del llibre, eh? Augmentar la confiança en mi mateix i creure en els altres. Ja està. Com? Dient-ho, com un mantra. Viure, aquest seria el problema, tenim por que passi el pitjor. Llavors, racionalitzar les pors, de manera que aquests pensaments que són una pura amenaça vagin perdent poder, no? I sobretot situar-ho en el moment actual, no? Aquesta por és de l'any 2021, o aquesta por té a veure amb l'any 2000 o amb alguna cosa... 2021, ara, què està passant? Cloc, si ho col·loques ara, segurament aquella por no té tanta raó de ser ni de créixer. Em queda mirant l'Oriol Mitjà. Ara, no diu res.
El doctor Oriol Mitjà avui es confessa al divan amb Sílvia Coppolo.
No, em costa afegir res, no? Perquè sí que és un tema que porto molt de temps treballant però que...
Que costa, però progressa adequadament, eh? Problema, allò que dius, ara he vist aquesta cosa, ai, això, cap importància, però en canvi et fa sentir fatal, eh? Doncs solució, avaluar el pes d'allò i considerar sempre el costat bo. Estava pensant en la pel·lícula dels Monty Python, no? Allà al final que estan crucifixats i miren on the bright side of the life, no? Mirar la part brillant, la part positiva de la vida, perquè hi és, però si no l'enfoques queda a les fosques. Per tant, s'ha d'enfocar, si no, no es veu, no?
Sí.
Sí? Diu, sí. Va, continuo, eh? A tornar a dir, no, però és que això, a veure, això ho posem aquí? No, hem creat que ho posàvem aquí. No, però, esclar, ho podríem posar aquí. No, però allò... No anem bé si fem això. Això ens ho diu el llibre, oi, també? Que seria el quart problema, aquest, no?
Però tu, doctor Oriol Mitjà, com ho sintetitzaries?
No preocupar-se per coses que no valguin la pena. Després, acceptar la realitat. És a dir, estàs nerviós, doncs sí, accepta-ho, identifica-ho. El tercer pas és identificar el pensament aquest erroni, el pensament catastrofista, i critica'l. No pots pensar que a l'altra persona no li agrades perquè tu no saps el que està pensant l'altra persona. És a dir, no facis futurologia ni llegeixis la ment dels altres. I el quart és avaluar els teus valors centrals. És a dir, per què necessites ser tan perfeccionista? Pot ser una mica més flexible. I el cinquè és deixar la urgència de costat. De vegades et mereixes mandrejar una mica. I el sisè és es pot fracassar. Per què? Per què sempre has de ser tan bo, no?
Diu, no hi ha errors, hi ha lliçons.
Suposo, sí. Per això és un llibre que val la pena llegir-lo amb molta calma, que és molt difícil de transmetre-la en poques paraules, però que sí que t'ajuda a comprendre molta de la ciència i l'evidència que hi ha en la psicologia, sobretot per aquelles persones que veritablement doncs, tenen problemes psicològics, que malauradament en són molts.
Papua Nova Guinea ens espera.
Sí.
Quant temps hi sereu?
De moment marxem i ja decidirem quan tornem, també quan ho permeti, però ara marxem i veurem doncs, els amics que feia molt de temps que no vèiem, a casa nostra, els nostres gossets, que ens hauran enyorat molt. Fa 2 anys que no hi viatgem i suposo que tindrem molta feina per fer, perquè doncs, allà està arribant la Covid, continua havent-hi les malalties de la pobresa de sempre, i per tant farem feina, suposo que tornarem en uns mesos.
Arribareu, us abraçaran, estaran contents i aniran passant els dies i tot anirà agafant com un espai més estable, no? El que ens ha fet la Covid és deixar-nos com sempre penjant, no? En la incertesa, aprenent com a ballar en l'aire, sense la sensació de tenir un terra sota els peus. Això és molt difícil, però ara és una etapa molt millor la que comença.
Sí, sí. És veritablement tornar a la nostra vida i al que sabem fer i allà on ens sentim còmodes.
Oriol Mitjà ha vingut al divan.
Always look on the bright side of life.
I veiem la part positiva.
Always look on the light side of life.
Una persona que treballa, que s'exigeix, que és sensible, que mai acaba d'estar del tot satisfeta amb el que fa, però que es mereix l'abraçada més gran perquè s'ho val.
Just purse your lips and whistle, that's the thing. Always look on the bright side of life.
Diria torna aviat, però diria torna quan vulguis.
Moltes gràcies, sempre em trobaré com a casa.
És a casa.
Ets el divan i tu sou una gran
tu
companyia.
Tu ets casa. Oriol Mitjà avui ha vingut al divan i ens ha permès de compartir aquells racons de l'ànima que tots tenim i que de vegades ens hi perdem. Gràcies per tanta generositat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Josep Lleis Santissó, el so, aquestes músiques, ha anat a buscar la part positiva de la vida per acabar amb els Monty Python, amb la Núria de la Fuente, que ens hi ha ajudat amb les fotos, la coordinació. En Sergi, em penso que ens està mirant. I us ha parlat Sílvia Coppola. Adéu-siau.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Coppola de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses. @eldivancoppola. El Divan amb Sílvia Coppola a Catalunya Ràdio.
for nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place up there. He chose his mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? Bernie, I said, they'll never make that money back.
El divan amb Sílvia Còpolo.
Exclusivament en podcast.